escolta, una meravella. I ara ja per mi, ara, allò que diuen, bueno, potser li hem de donar una pàtina, una nova oportunitat a lo de Beyoncé perquè vol traslladar el pop, vol agafar aquell esperit primigeni del country i el vol fer pop. Bueno, no, 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 no. El 1980, la pròpia Dolly Parton ja va fer un tema de pop, Excels, que és amb un rerefons country. És, per mi, aquest tema és un 10 de 10 a la discografia de Dolly Parton, i escoltem-ho perquè és una meravella. I estic parlant de 9 to 5.
Stumble to the kitchen, pour myself a cup of ambition, and yawn and stretch and try to come to life. Jump in the shower and the blood starts pumping, out on the streets the traffic starts jumping, with folks like me on the job from 9 to 5. Working 9 to 5, what a way to make a living, barely getting by. It's all taking and no giving, they just use your mind and they never.
Brutal, eh?
Oh, és que ara parlàvem aquí, m'he aixecat a ballar, com es balla a Nashville.
Això es contagia.
Sí, per cert, que m'ha dit la Boreca perquè porto les piles de pataca de tant... I no són les piles. Porto un skinny jean, però no he vingut a parlar de piles avui. Amics, aquest...
Que bona és Dolly Parton, tu.
Que bona és, és excepcional.
Que bona és.
Jo, que bona és, correcto. Que bona és,
Dolly Parton, que bona és. 9 to 5, que era el tema principal de la pel·lícula Com eliminar a su jefe,
sí,
on hi sortia la Dolly Parton, sí, la seva faceta d'actriu, sí, la Jane Fonda i la,
sí,
Lily Tomlin.
Sí.
Era una comèdia.
La van dominar, em sembla, per la cançó.
Sí, sí, sí. Sí, sí.
Deixa'm... Per ara t'ho confirmo, però jo diria que va guanyar fama.
Sí,
sí, era l'any de fama.
És l'any de fama. Sí, senyor. Fame, sí, va guanyar, sí, aquell any l'Òscar a millor cançó, però sí, estava nominada a Dolly Parton.
Sí, 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 correcte. Deixa fer aquesta una petita reflexió a que ara se m'ocorre... Bueno, se m'ocorre... No, porto tota la vida al cap. Els tios, a col·lació de Jolín, i d'això de Jay Z, el marit de Dolly Parton, somiant, dient el nombre de la banquera al llit i tot això... Els tios són gilipolles.
Home,
igual que el Rau Polles Alejandro aquest. Tu tens a Rosalía a casa, a Dolly Parton, a Beyoncé, i te'n vas a buscar un Man Menú. Mm. Però de què estem parlant?
Una cosa, ens estan preguntant coses als ullets. A veure, sí, si la Gina diu, mossèn, què li sembla la Linda Ronstadt?
Home, un altre clàssic. Vaig pujar ahir un vídeo on surt la Linda Ronstadt, que s'havia fumat un vídeo de plantació de Kansas, la Dolly Parton tocant el banjo en directe amb unes ungles a l'any 70, que semblava una rapera d'aquestes d'ara, de la Junya de Gel de Rosalía, tocant el banjo, i al costat de Milo Harris, que també con la tensió bajita, 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 perpetrant un clàssic del country, que és una meravella, vaig posar ahir al Twitter. Això és el que dic sempre. Aquestes senyores han fet cultura musical. I això és el que s'ha de reivindicar.
I la Marisa també pregunta. I en Tomeu Penya?
En Tomeu Penya.
Mític Illes dins d'un riu.
Sempre diu Tomeu Penya que ell sempre ha volgut ser o Chris Christopherson o Kenny Rogers. És que no hi ha més. I fixeu-vos una cosa. Què ha aconseguit als Estats Units? Que un tio de Mallorca, un altre de Sant Feliu de Llobregat i un altre de Lugo, quan escoltem el On the Road Again de Willie Nelson, tinguem més empatia i més d'allò de dir, hòstia, em sento identificat amb segons quines sonoritats, encara que em quedin a la quinta polla, però que amb coses d'aquí que les tinc al costat. No sé, això és l'esperit màgic de la música, i jo és el que em quedo amb això del country. I sobretot, Beyoncé, volem ballar, volem veure com mous el bullate.
Però...
Volem veure com sues. Ets la millor veu en vida de la música negra. Per l'amor de Déu, fes-li un petonet a l'estampita que llevas de Dolly Parton i a otra cosa. A otra cosa. Des del cor t'ho dic, amiga.
Una i cinc minuts, què? Ho anem tancant, això?
Sí,
avui la parròquia country.
Sí, sí. Vinga. ¡Ahí estamos!
Sí, avui que hem convertit la parròquia en un salón, efectivament.
Sí, correcte.
Repàs avui country de la mà d'Humo Sen, que avui ha estat més a prop una mica de John Wayne que de Ricard Maria Carles. Tens aquesta
bueno, sí, la dual.
Qualitat.
Dual.
Acompanyarem el Mossèn, que avui no va amb trambaix, òbviament.
No.
Avui va a cavall.
Ha vingut. La lopa i corta el viento, el Mossèn del baix.
El Mossèn avui ha creuat el desert d'Atacama per arribar fins aquí.
Correcte. He vingut assedegat.
Tens el cavall a sota, la planta zero. És el Mossèn més ràpid aquest que tot el Mississipi.
Hombre.
Capellà, cavall, el calç en una mà.
Correcte.
I el col 45 a l'altre.
Efectivament.
Bueno,
que Dios me la bendiga a todas.
Ell sempre va acompanyat de dues garrafetes de bourbon destilat en un traster de Sant Feliu de Llobregat,
sí,
amb aquelles botes de metge xupament la punta.
Efectivament.
Amiques, acomiadem Mossèn, jo, el forajido nin, que avui ens ha fet d'estimar un gènere complicat i un puntet de cabrons com ell. Visca el country.
Hombre.
Visca Dolly Parton.
Sí.
Visca la música.
Visca
la cultura.
Visca.
Fins diumenge que ve. Visca l'embalat, Mossèn.
Visca! Amigues, des de la planta 15 de la RKW de Kentucky, a RAC1, us desitjo un bon diumenge i recordeu, no esteu soles, aquí el Kenny Rogers de Sant Feliu sempre estarà amb vosaltres. Amigues, us estimo totes. Yeah! 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 Jolín! Jolín! Jolín!
Un aixís. No estem bé, eh? Estem bé, no estem bé. A aquesta hora del matí actualitzem la informació amb la Marina Ros. Marina, bon dia.
Bon dia.
Hola, Quim Salvador, bon dia.
Hola, bon dia.
Anem en plana política. Comuns i PSC lamenten que Pere Aragonès plantegi la seva intervenció de demà al Senat com un troleig al Partit Popular.
El president viatjarà a Madrid per defensar l'amnistia a la Comissió de les Comunitats Autònomes davant de 6 presidents del Partit Popular. Jessica Albiach i Salvador Illa carregant contra les declaracions que Aragonès va fer divendres al Món a RAC1, dient que hi aniria per trolejar el PP. Consideren que és una actitud impròpia d'un president de la Generalitat i que els populars ja es desacrediten ells sols.
Jo no vull que el president del meu país siga un troll i, sobretot, jo crec que el Partit Popular ja es troleja a si mateix. Només cal veure la boda ahir mateix de l'alcalde de Madrid, del senyor Almeida.
¿A dónde hemos llegado? Siempre con la queja, siempre con el victimismo. Voy a ir al Senado a trolear al Partit Popular. ¿Esto qué es? ¿Es lo que nos ha llevado a donde estamos? Yo planteo una política que toque con los pies en el suelo.
I ja n'ha parlat aquest matí en una entrevista al diari Punt.es, on també ha descartat gairebé del tot una entesa amb Junts per Catalunya de cara a governar plegats a la Generalitat. Més coses, els experts treballen per intentar evitar que si es repeteix un temporal com el del cap de setmana passat hi hagi platges que desapareguin del tot. En una entrevista al Via Lliure de RAC1, el director del Laboratori d'Enginyeria Marítima de la UPC, Agustín Sánchez Arcilla, ha explicat que les platges s'estan tornant cada vegada més artificials i que això vol dir que necessiten més manteniment. Ell és partidari d'enfocar aquestes tasques recreant el medi natural perquè donen més bons resultats.
Les aportacions de sorra que feien tradicionalment duraven molt poc i ja ho hem viscut a les nostres platges de tot el llarg de la costa catalana. En canvi, les solucions més naturals tenen més duració, són més resistents sota l'efecte de les tempestes. Podem col·locar dunes petites, maresmes, praderies submarines.
Sí, com sigui, creu que era previsible que les platges quedessin engolides pel mar perquè no reben prou sorra i perquè quan la perden costa molt que regeneri per si mateixa. I avui tanquen bona part de les pistes d'esquí del Pirineu. Després d'un any dolent pel sector, amb un 30% menys de la facturació respecte a l'any passat, les nevades del tram final de temporada els han ajudat a tancar amb un bon regust de boca. Les reserves de les últimes setmanes els han ajudat a maquillar una mica les dades, tot i que l'any tanca amb 640.000 visitants, que és un 20% menys que l'any passat. Doncs bé, davant d'aquest escenari i les estacions ja es preparen de cara als pròxims hiverns, que també estaran marcats pel canvi climàtic. El director de Ferrocarrils de la Generalitat, Antoni Segarra, assegura a RAC1 que ja pensen en les alternatives que poden oferir els clients.
Venim treballant des de fa alguns anys buscar diversificar i buscar desestacionalitzar. Aquestes són les dues paraules que donaran sentit i recorregut a les estacions de muntanya en el futur. Posar altres activitats que no estiguin lligades a la neu. Reduir la dependència de l'estació de les condicions de neu. S'han fet moltes coses.
Les estacions de la Masella i de Buitaull encara obriran, però, la setmana que ve. I en crònica de successos, els Mossos d'Esquadra han detingut 3 homes per 2 atracaments amb arma de foc a entitats bancàries de Pallejà i també de Barcelona. Els acusen de robatoris violents amb intimidació. En un dels casos, dos d'ells van intimidar una treballadora del banc amb una arma de foc mentre l'altre home s'esperava a l'exterior del local amb un cotxe per assegurar-se la fugida. Van obligar la treballadora a desconnectar l'alarma i a obrir les caixes de seguretat. Ara bé, es va equivocar diverses vegades a l'hora d'introduir el codi i es va bloquejar el sistema. En l'altre cas, que s'investiga, els detinguts van lligar dels peus a una de les víctimes perquè no es pogués moure a l'interior de l'oficina, però no van poder robar res perquè no hi havien diners en efectiu. Els tres homes d'entre 36 i 60 anys acumulen més d'una vintena d'antecedents.
Esports en joc a aquesta hora, amistós internacional femení de futbol, Catalunya-Paraguai, Palamós, Arnau Vila.
I a punt de començar la segona meitat, amb 3-0 al marcador, gols d'Arola Aparicio, Cristina Baudet i Maria Llompart. Hi ha hagut 8 canvis per començar aquesta segona part a l'11 de Catalunya. 3-0, guanya la selecció catalana.
L'Atlètic de Bilbao ha guanyat la Copa del Rei després de 40 anys, superant el Mallorca a la tanda de penals a la final disputada aquesta nit a Sevilla. L'Espanyol rebrà aquesta tarda l'Albacete a 6:45 i si guanya es tornarà a situar en posició d'ascens a primera divisió. En bàsquet, en joc aquesta hora a la Lliga ACB, Baxi Manresa 41, Unicaja 28, a un minut pel descans. També està jugant aquesta hora el Baxi Girona, el bàsquet Girona, volem dir, a la pista del Tenerife. Encara el primer quart perden els gironins per 13-14. Aquesta tarda, clàssic Barça-Real Madrid a 6:45 del Palau Blaugrana. I els Memphis Grizzlies han retirat aquesta matinada el dorsal 33 de Marc Gasol, que és el segon català en rebre aquest honor a l'NBA després del seu germà Pau.
I el temps. Aquesta tarda el cel continuarà molt enterbolit per la barreja dels núvols prims amb la pols africana. També es mantindran els bancs de boira en alguns punts de la costa, amb ambient fresc i humit arran de mar. En canvi, a l'interior i al Pirineu l'ambient tornarà a ser càlid per l'època, sobretot al Pla de Lleida, a la Vall de l'Ebre i a la Catalunya central. Al final del dia s'escaparà alguna gota bruta de fang, més probable cap a la Noguera, als Pallars, l'Alta Ribagorça i la Vall d'Aran.
4 minuts i arribarem a 1:15 del migdia. Gràcies, Marina. Gràcies, Quim. Fins ara.
Fins ara.
Que de seguida encarem la recta final o l'última hora d'aquest Via Lliure d'aquest cap de setmana, però abans... Només un moment per recordar-vos-ho, ja ens ho ha dit també el mossèn Nin abans, ja tenim aquí la gran gala dels Premis DRAC. Aquest dimarts, dia 9 d'abril, al Palau de Congressos de Barcelona, entregarem els premis als guardonats en una gran gala. En comptarem, per exemple, amb les actuacions d'un autèntic fenomen fan de la música, com és... Baby, hello. Paul Thin, un dels noms importants de l'última edició d'Operación Triunfo, va ser finalista i ha creat un autèntic fenomen fan. També una veu que ens va visitar aquí al Via Lliure fa tot just una setmana. 100%, 100%. La gran Maria Jaume, que ve de Mallorca, precisament, de les Balears, i que ha deixat aquell folk tradicional que la va fer famosa a buscar sons més electrònics. Els Premis DRAC, reconeixement, a partir de dimarts, en la gran gala que serà al Palau de Congressos a 7:45 del vespre, premiats l'Hospital Sant Joan de Déu, la Nada Lajdal, el Festival Sonar, RCR Arquitectes, l'Àngel Velasco Pérez, Muixca, Michel Sánchez, l'entrenador del Girona, el Club Patinatge Artístic Olot i l'Antonio Díaz, el Mago Pop. Si no us voleu perdre l'especial, encara sou a temps d'apuntar-vos i queden unes poquíssimes entrades. Entreu a raco.cat, ompliu el formulari per viure amb nosaltres la tercera edició dels Premis DRAC, amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, CaixaBank, Factor Energia, Fiac Assegurances, Kia i Vueling, la col·laboració d'Unió Suïssa Joiers, AENA, Miele i Fira de Barcelona, i amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Lliure, amb Xavi Bundó.
Ai, els dilluns! No t'apassionen els dilluns? El sol brilla amb més força, el mar fa més olor de mar, la gent somriu, com m'agraden els dilluns! I els dijous, també!
Eurodreams, el joc de loteries i apuestes de l'Estado, pot fer que els dilluns i els dijous siguin els teus dies preferits. Perquè amb Eurodreams pots guanyar 20.000 euros al mes durant 30 anys i molts premis més. No t'oblidis d'Eurodreams, perquè si ja hi ha 9 guanyadors a Espanya, tu podries ser el següent. Eurodreams.
Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
Especialistasendeudes.com informa. Tens molts deutes i et truquen a totes hores? Especialistasendeudes.com. Elimina tots els teus deutes amb la llei de la segona oportunitat. Primera visita gratuïta. Especialistasendeudes.com. Grup Àries Advocats.
Ja és aquí la gran gala dels Premis DRAC.
Una nit per premiar persones que impulsen canvis i millores en la societat. Un compromís compartit amb Miele i els seus 125 anys fabricant els electrodomèstics més duradors del mercat.
El dimarts 9 d'abril, al Palau de Congressos de Barcelona,
una nit especial amb els guanyadors dels Premis DRAC i Miele, la marca d'electrodomèstics premium per excel·lència.
Si estàs pensant en vendre el teu cotxe, no li donis més voltes. Vender mi cotxe. Fàcil i molt de pressa. No cal ni demanar cita. T'oferim a l'acte la millor valoració pel teu cotxe de forma gratuïta i sense compromís. I als 30 minuts ja tens els teus diners. Vender mi cotxe. Som a Barcelona, al carrer Rocafort 78, Cornellà de Llobregat i Sabadell.
RAC+1 Podcast.
Oxigen, un podcast que et farà reviure situacions històriques de temps extrem a RAC+1, amb Mònica Usat.
El 25 de setembre del 62, una riuada va afectar el Vallès i el Baix Llobregat, convertint-se en la pitjor catàstrofe natural a Catalunya.
Va arribar la onada d'aigua, més restes de fang, de pedres, d'arbres, i se'ls van dur a tots.
Ara, l'Ajuntament de Terrassa busca víctimes i infants desapareguts.
Ni tan sols que aconseguim que una persona trobi un familiar, això ja serà un èxit.
Oxigen, amb Mònica Usat. Cada 15 dies, un capítol nou. Escolteu-lo a l'app de RAC1 i a RAC1.cat.
RAC+1.
Tots som
més
1. Dia lliure, amb Xavi Bundó.
Ara és un quart de dues del migdia.
Cada teu petit gest, cada mirada teva, cada paraula m'acosta més a tu.
Ara volíem parlar una estoneta d'una història conmovedora que uneix la medicina i la música, i que té uns protagonistes amb trajectòries personals marcades per una malaltia. Tots han patit tumors al cervell. Les seves experiències estan recollides en un documental molt emotiu, que els que l'hem vist, bueno, una meravella, que es titula La Simfonia dels Herois, que el va dirigir en Josep Serra Mateu i en Marc Joan Garcia, que es va estrenar el novembre passat al Festival Inèdit i que el dia 9 d'abril, és a dir, dimarts, formarà part d'un Sense Ficció a TV3.
Amb 25 anys d'especialista com a neurocirurgià, he operat més de 1.000 tumors cerebrals. Però des de molt petit em vaig iniciar amb la música i dintre meu hi ha una part de músic.
Aquest és un projecte liderat pel cap de neurocirurgia de l'Hospital de Bellvitge, Andreu Gavarrós, que va aconseguir gravar un disc amb els pacients operats d'un tumor cerebral, tots músics o aficionats a la música, de cantants, guitarristes, trombonistes, violinistes. Després el disc es va convertir en un concert que es va fer l'any passat, compartint escenari amb Ramon Mirabet, amb Estopa, amb Gerard Quintana i amb Mariona Rossell, i ara el projecte ha patit una tercera evolució, que és aquest documental que us diem. Disc, concert, documental. Avui que podem saludar precisament el doctor Gavarrós i dos dels seus pacients que han vingut fins a la ràdio i que han participat, evidentment, d'aquest projecte, d'aquest documental. Com està, doctor? Molt bon dia, Andreu Gavarrós.
Molt bon dia.
També ens acompanya en Miquel Vinyes. Com està, senyor Vinyes?
Bon dia, bé.
I també la Cristina Ausejo. Com està, Cristina?
Molt bé.
Molt bon dia. A veure, la relació, ara sentíem, de l'Andreu Gavarrós amb la música és de tota la vida, entenc, no?
De tota la vida. De fet, va arribar abans la música que la medicina, perquè vaig començar de molt petit amb la música i sempre m'ha acompanyat.
I en quin moment vas pensar l'opció d'utilitzar la música per, ja no dic com a teràpia, que no sé si això estava pensat així, però com a forma d'unir i d'unir ponts també amb els pacients?
Sí, bueno, la musicoteràpia existeix. Aquest projecte inicialment no estava pensat per això. És un projecte que va sortir de manera casual, perquè amb els anys pues, he anat tractant pacients amb tumors cerebrals que tenien l'afició de la música, o havien sigut músics professionals, o en realitat és que compartíem l'afició per la música. I això doncs, ens va unir de manera paral·lela a el que és la meva professió i a el que és la seva malaltia, i se'ns va ocórrer de poder fer alguna cosa junts. Amb els anys van anar apareixent diversos d'aquests pacients amb aquestes característiques, i quan ja n'hi havia uns quants, van dir, ostres, això pot convertir-se amb algú bonic.
Una banda, gairebé, no?
Una banda, podríem fer una banda perfectament, sí, sí.
És una cosa molt significativa, això, de la música, perquè quan estem parlant de malalties vinculades al càncer, als tumors, al cervell, i això es veu molt bé a la pel·lícula, el cervell és tan complexa que les funcions a vegades no tenim, no? I la pròpia ciència pot saber-ho més o menys, però es pot equivocar per mil·límetres, i una persona pot deixar de saber-ne de música, de cantar, de tocar o de fer qualsevol activitat, de fet, física, per un mil·límetre, per un error d'un mil·límetre, no? I per això és tan significatiu que la música acompanyi uns malalts de càncer que tenen tumors al cervell o que han patit operacions al cervell, no? Perquè és part intrínseca de la seva vida i és una demostració, no?, que poden tirar endavant.
Correcte. Sí, ells, la música els ha ajudat en tot aquest procés. Els ha ajudat molt participar del projecte, sobretot amb alguns d'ells, perquè a vegades aquestes malalties et deixen tocat físicament, però també psicològicament, i hi ha pacients que no es veuen capaços de tornar a integrar-se a la seva feina, a la societat, als seus amics, no?, al seu dia a dia, i el projecte els ha donat força, s'han vist capaços de tornar a agafar l'instrument que feien servir abans, tornar a cantar, tornar a tocar, i els hi ha donat força per entendre que, bueno, si poden fer això, si poden tornar a tocar, doncs poden tornar a viure al 100% com abans, no?
Estava pensant que la relació doctor-pacient sempre és una cosa, diguem-ne, delicada. L'has superat de llarg, no?, fent, bueno, un projecte musical.
Totalment. Bueno, hem passat línies vermelles, per dir una manera.
Clar.
La relació metge-pacient, a veure, sempre marques una distància que a vegades és necessària, perquè en el fons és una defensa. Tenim molts pacients amb malalties que no acaben bé, i que sí que els tractaments funcionen inicialment, però quan estem parlant de càncer, a vegades són processos llargs, quimioteràpia, radioteràpia, i a la llarga hi ha pacients que no tenen l'esperança de vida que tots voldríem, no?, i acaben morint. I nosaltres veiem, directe o indirectament, la mort d'aquests pacients, no?, i en el fons a vegades és una mica desesperant per nosaltres, no? Llavors, bueno, el fet de poder estar amb ells dia a dia i poder-los acompanyar, amb alguns d'ells fins al final, és una línia vermella que no havia passat mai. I la veritat és que a nivell personal i a nivell professional ens han donat una gran lliçó. Hem après molt.
Però això també és un cost per tu, eh?
Sí, bueno, però potser és un cost que almenys una vegada a la vida, almenys encara que sigui amb un d'aquests pacients que tractem, penso que tots els professionals que ens dediquem a la medicina potser hi hauríem de passar, perquè és la manera de veritat de veure com es viu la malaltia des del punt de vista del pacient, de les famílies, com els afecta, com els trasbalsa, i també ens permetria ajudar a donar armes per superar-ho, això. Mm. Música o amb altres coses, no? Però si no ho coneixem, no podem ajudar aquesta gent.
És molt interessant aquest punt, perquè mira, ara fa poques setmanes venia el programa en Tortell Poltrona. I en Tortell Poltrona és un dels creadors dels Pallassos Sense Fronteres. I ens va dir, clar, la norma número 1 quan anem a Gaza o anem a la Guerra dels Balcans, que és per quan es va crear, és: jo vinc a fer el pallasso, et faig riure, però no ens passarem ni el telèfon ni ens enviarem cartes, perquè no ho podré suportar, això, jo. Uh-huh. Llavors, vinc a fer una feina per ajudar-te, però després me'n vaig, després desaparec, no? Aquesta és la línia vermella.
Aquesta és la línia vermella.
I aquesta medicina és aplicable perfectament a la medicina.
Correcte. La medicina la vivim cada dia, tots els professionals que ens dediquem a càncer, a algun tipus de càncer, ho vivim, i aquesta vegada doncs, ens les hem passat totes, les línies vermelles, sí, sí.
D'entrada, ja us ho he dit abans, però felicitats, perquè la pel·lícula és molt emocionant. I us volia preguntar, especialment a vosaltres dos, Miquel i Cristina, com vau viure tot el projecte, perquè és un projecte llarg, i ja no és només gravar un disc o fer el concert, també la pel·lícula, Cristina.
Sí, realment, al principi de tot, per mi va ser com una mica, no sé, sorprenent, perquè em va començar a proposar una idea de, bueno, fer un concert fent un disc, fent una cançó, fent un... I al final ha arribat a moltíssim més, o sigui, veus que realment tota la gent que ha vist el documental o que ha anat al concert realment s'ha enganxat del missatge que vol transmetre i que cada vegada estan anant a més, i al final això era l'objectiu final. Llavors per mi és com molt emocionant realment i com un privilegi, no?, al final d'haver pogut conèixer a tots els pacients, de poder haver sigut partícip d'això tan xulo, tan emotiu, tan real, perquè al final és molt fàcil de, vale, ja ho he passat, però clar, és que no és que tu ja ho has passat, és que hi ha gent que ara mateix, a dia d'avui, segueix amb aquesta situació i que poder, a l'escoltar el doctor Gavarrós o els pacients, al veure el documental, a l'escoltar les cançons, els hi dona forces o s'animen o d'alguna manera és una via d'escap per ells. I no sé, jo crec que és un honor poder participar.
Quina vinculació tens tu amb la música?
Jo vaig fer el conservatori. Sí, jo vaig començar als 6 anys a tocar el violí. I sí que és veritat que quan em va operar el doctor Gavarrós... Pues,
quina edat tenies? Perquè no, hem de dir que la gent que no ens estigui escoltant és molt jove.
Sí, tinc ara 24.
24, i et va operar amb...
18.
Amb 18.
Sí.
Perquè tu tenies també un tumor.
Sí, 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 un tumor cerebral. Justament me'l van detectar als 17. Llavors era just l'any que jo vaig acabar el conservatori i tal. Però clar, tot això ja del vídeo, del concert i tal, ja m'ha pillat ja una mica desfasada de la música. I també és això de dir, ostres, ara torna a agafar el violí, no? Torna't a posar a fer...
He de practicar.
Jolín, practicar i bé, a més.
Miquel, com ho has viscut tu?
No, això que diu ella és la realitat. És un procés que ha anat creixent una mica de manera que gairebé diria espontània, dirigida pel doctor Gavarrós, però espontània. La filmació, la gravació del documental no va ser especialment complicada perquè la categoria dels professionals que la van fer ho va fer tot molt fàcil. I
la teva de relació amb la música, quina és, Miquel?
La meva, desgraciadament per mi, és molt més llarga que la de la Cristina, perquè jo sóc de poble, jo sóc de Puigcerdà, i quan sortia d'escola els meus companys anaven a jugar a futbol, i jo anava a fer solfeig a casa d'un amic del meu pare, que a més treballava al registre de la propietat, però era músic de l'orquestra del poble, no? Això era als anys... final dels 50, començaments dels 60. O sigui, ja fa molts dies. Després, doncs, ha passat èpoques de menys. Vaig tenir algun grupet de diguem-ne, de rock quan era molt jove, després ho vaig deixar completament, després em vaig dedicar molt a la cosa de la ciència i de l'ensenyament universitari i pràcticament no vaig fer res, i a la Vejez Viruelas, doncs, al final m'hi he tornat a enganxar, no? Amb uns amics meus tinc un petit grup bastant singular, un trio, i bueno, he fet diverses coses.
Podries haver fet ràdio, si haguessis volgut, perquè tens una veu extraordinària,
Sí, tinc una veu, per això canto, em fan tocar la guitarra i cantar.
Miquel, els dos, de fet, Miquel i Cristina, el fet que us operessin, en quina edat et van detectar el càncer?
No, jo tinc una cosa controlada per un sistema que es diu radiocirurgia estereotàxica, i jo tenia... Això era a l'any 18. Per tant, fa 6 anys. 6 anys. Ara ja estic en una fase en què m'han dit que si aquest any no s'ha mogut i tal, em donaran 2 anys de vacacions. Perquè de tant en tant em fan una sessió d'aquestes que et col·loquen a dintre d'un catxarro d'aquests que impressiona bastant i miren a veure si es mou o no es mou.
Anava a preguntar als dos, perquè, i després li preguntaré a l'Andreu, perquè deu ser una cosa molt recurrent. Quan et diuen que tens un problema al cervell i una de les teves passions és la música, deus pensar, a veure si pot ser que per l'operació, pel procés i perdi d'això. Era una por que teníeu els dos o no?
Bueno, jo tenia por de tot, eh? Jo, quan vaig veure el primer tac i vaig veure la bola aquella allà al mig, se'm va venir tot a terra, tampoc no he de fer... El que passa és que jo vaig tenir la sort, quan era jove, de treballar una temporada al Texas Medical Center a Houston, que és el centre...
Què dius ara?
És el centre de tractament de càncer més important del món, o era en aquell moment, ara no ho sé. I... una de les coses que em va xocar, i que a vegades ho hem comentat amb el doctor Gavarrós, és la postura psicològica que tenien, per exemple, els americans quan els hi feien un diagnòstic d'aquest tipus. Era, a por ellos que son pocos y cobardes, això ho mai de carregar, no? I aquí, els mediterranis, tenim un sentit una mica tràgic d'això, no? És a dir, que el que fem és espantar-nos. I llavors, jo quan estava molt espantat, vaig dir, ara m'he de comportar com un nord-americà. He de treure les armes de matar i a veure què passa, no? I bé, després, és clar també, doncs em van ajudar molt, no?
Cristina.
L'Hospital de Bellvitge.
O sigui, per mi realment no va ser tan tràgic, poder perquè era més jove, no?, i tampoc era molt conscient del que implicava. Jo me'n recordo de la cara de desfigurat del meu pare,
clar,
però jo realment no. O sigui, perquè no ho sé, ho veia tan propers, com qui et diu, bueno, pues mira, tens un refredat, vas al teu metge de capçalera, no?, que a sobre coneixes, perquè a mi la impressió que em donava amb el doctor Gavarrós era super bon rotllo, ens portàvem bé, super amable, qualsevol dubte te'l resolvia. Llavors era com, amb algú que ja coneixes, encara que no el conegués en aquell moment, i que et diu, bueno, pues mira, passa això, tal, i amb la tranquil·litat que t'ho transmetia, era com, mira, passi el que passi, passarà, no?, i si és bé, pues perfecte, i si és dolent, mira, pues tocava algú dolent i ja està.
Mm. Els dos sou supervivents d'aquest tumor, crec que els dos benignes, els dos, em sembla, els dos casos. Malauradament, alguns dels pacients que van participar...
El que passa és que el caràcter de benigne quan està al mig del...
Ah, no, no.
Del cocotero no és tan benigne.
És debatible, diguem-ne, en tot cas. Alguns dels pacients, malauradament, insisteixo, que van participar al documental, es van morir. Un dels participants del documental és el pare del músic Ramon Miravet, que també era músic i que també es deia Ramon Miravet i que va ser pacient de l'Andreu Gavarrós, i parlo en passat perquè va morir el 2022. I li hem demanat al Ramon Miravet, que aquests dies no està per aquí, està de gira, perquè, bueno, volta més que el cul d'en Jaumet, i és als Estats Units de gira. I li hem demanat que ens deixés un petit missatge, perquè ell forma part, és un personatge important del documental i de tota aquesta història, i que ens expliqués alguna cosa d'aquesta Simfonia dels Herois.
El meu pare era músic, era trombonista i arreglista.
No, ho estàs fent de puta mare.
No, home, no, no.
Jo sóc, tio, para ja amb aquesta...
Jo sóc el que has tocat,
tu. Clar, recta.
És que el problema és que físicament li costa, perquè igual que li costa caminar...
Quan l'Andreu ens va passar la cançó, no?, que havia pensat pel meu pare, i li va dir, mira, m'agradaria que em gravessis un dia aquest solo, el meu pare a mi em deia, jo crec que l'Andreu m'està posant a prova, que això de que diu que gravarà un disc i tot això, que és mentira, m'està posant a prova perquè així ell veurà com jo estic amb el trombó. I ell es pensava que tot era un joc de l'Andreu. És l'última cosa que el meu pare va gravar amb trombó en un estudi. Aquell dia va ser increïble, no?, perquè el meu pare no era capaç de poder fer sonar dos notes seguides. Nosaltres en aquell moment no ho sabíem, però ja va començar una mica la fase final de la seva malaltia, i estava ja molt malament. No sé què va passar, que el meu pare va treure forces de no saber on, i després de moltes hores ho vam aconseguir. Va ser pura màgia.
Aquest trombó, aquest trombó que sentíem ara. Mira, encara te'n sé alguna cosa
més. Té algo que no sabem què és, que dona vida i dona llum a tothom. Quan el meu pare va morir, mon pare tenia un petit estudi, un quarto, no?, on ell tenia les seves partitures i el piano, i en el seu faristol va quedar la partitura de la lletra de Temps, no?, que és la cançó que mon pare va gravar per la Simfonia dels Herois. Després de tants anys d'haver-s'hi dedicat a la música i tantes partitures i tants arranjaments que va fer, no?, l'últim arranjament, l'última cançó, va ser la de l'Andreu.
Perquè el missatge que hem sentit del Ramon Miravet, efectivament el pare va gravar, el Ramon Miravet pare va gravar aquesta, sí, aportació, ara que sentíem del trombó, no? Després d'hores de treballar-ho, i en el documental, quan tu mires, penses, és impossible, no se'n sortirà.
Bueno, el que sents és el pare del Miravet trucant, el Ramon Miravet pare tocant, que sí, que realment veus el documental, sembla impossible. Hem de dir que no és un solo que va gravar continuat, perquè no podia fer-ho. Els que no, tu has vist el documental, sí, i els que el vegin ho entendran, però cada nota que sona l'ha fet ell. I llavors, bueno, avui dia la màgia de l'estudi ens permet anar enganxant aquestes notes o aquestes petites frases fins a aconseguir el solo complet. Però el que sentim està tocat per ell. I realment sembla increïble. El pare del Miravet va viure 17 anys amb el seu càncer cerebral, i va estar molt bé fins a, fins al mes de juny. Vam tenir una visita, estava perfecta, vam quedar per gravar, ho vam passar al setembre perquè li havien d'arreglar una cosa de les dents, i vam dir, ho fem al setembre. I amb l'impàs d'aquests 3 mesos va fer un canvi de quimioteràpia que no va tolerar, i era una altra persona. El vam haver d'ajudar a sortir del cotxe, acompanyar-lo a l'estudi, i és la persona que veiem en aquest documental, que no té res a veure a nivell físic i a nivell mental amb la persona que teníem 4 mesos abans.
Totes les cançons de la Simfonia dels Herois que es poden escoltar a Spotify són teves? Composicions
sí.
Teves?
Sí, i et matiso dues coses. Jo he composat totes les cançons i totes les lletres, excepte la lletra de la cançó Going Crazy, que l'ha fet un company meu de l'hospital, en Pau López Ojeda, que ell fa poesia, i li vaig demanar si podia fer-ho ell, que és la cançó que interpreta el Miquel Vinyes al disc. I després, la part final de la Simfonia dels Herois la va composar el Jordi Zacarés, que és el primer cantant del grup d'Origen, que són els companys amb els que hem ideat tot aquest projecte i que m'han seguit des del primer moment. I li vaig demanar si podia fer ell la part final de la Simfonia, i ho va fer, i l'ha composada ell, lletra i música.
Mira aquesta.
El meu cor es gela,
totes les cançons estan vinculades amb els pacients, no?
Sí.
Són, no sé si estan creades pensant en ells o imaginant alguna cosa?
La majoria sí. Mm. De fet, jo penso que només hi ha dues cançons que estaven... Una la vam fer durant el procés de composició del disc, que és Going Crazy, i que...
Que és aquesta, em sembla, a veure si la podem sentir. Les 6, diria que és aquesta, eh? És aquesta, sí.
Aquesta...
La del Miquel, aquesta.
Aquesta del Miquel. Clar, la lletra, si l'escoltes, és una lletra en anglès, però que jo crec que no té res a veure amb el Miquel. Almenys el Miquel d'ara, potser del Miquel quan tenia 16 o 17 anys.
Per què rius, Miquel?
Perquè ja la traducció del títol és tornant-nos bojos, o tornant-se boig.
Però sí que, sí, per l'estil de música. Jo el Miquel li vaig...
El rockero.
Sí, li vaig donar un concert quan encara estaves amb aquesta banda de rock, sí. Que éreu 4, que fèieu versions dels anys 60,
Creedence,
50,
home,
60.
Home, la Creedence.
Sí, sí.
Estàs tu.
I jo, no sé, m'enganxava amb ell. La vaig agafar perquè dic, ostres, aquesta cançó li enganxa al
però
Miquel.
Però tu ets rockero o no, Andreu?
Jo sóc rockero, sí.
Ah, veus, ja es veu. La cançó de la Cristina, que la tenim aquí, és Vitrall trencat. I així una i una altra i una altra. Quantes en vas fer de cançons, Andreu?
Bueno, vam fer 10 cançons. Uh-huh. És veritat que inicialment n'hi havia unes quantes més, hi havia 4 cançons més, perquè també hi havia altres pacients que no van poder arribar ni a gravar el disc, perquè van morir abans. I teníem 14 cançons composades, de les quals en vam triar 10, i tots els pacients van participar de la gravació, i és veritat que des de la gravació fins al concert hi va haver 4 pacients que no van arribar, que van morir per càncer cerebral, per evolució de la pròpia malaltia.
I de fet és una de les parts importants del documental, el fet de que reivindiques que alguns d'ells era la seva gran il·lusió, arribar sí. fins al concert i poder-lo fer.
Sí, la veritat és que es va convertir en una cosa molt important per ells. Es van integrar moltíssim al projecte, tots els pacients que ens van deixar. I no només ells, vull dir, les famílies dels pacients també han participat al 100% del projecte, i inclús en els concerts, quan ells no hi eren, els familiars de pacients que també són músics van venir a ocupar el seu lloc en les cançons que hem fet als directes.
El cas més significatiu, la Montse Príncep. La Montse Príncep es va morir el dia abans d'anar al concert.
Sí.
El dia abans.
Sí. Sí, sí. Ella, per l'últim temps que tenia de vida, només pensava en aquest concert. Va tenir una última recidiva al tumor, la tercera vegada que li recidivava, un tumor maligne, molt maligne. La vam operar per tercera vegada, va sortir bé de l'operació, però amb un temps molt curt el tumor se li va tornar a desenvolupar. I sabíem que no teníem més tractament per ella, ella també ho sabia, la família també ho sabia, I va arribar un moment que ja ella ja no pensava en poder tocar en el concert, sinó que pensava en poder anar a veure'l de la manera que fos, amb una cadira de rodes, com fos. I llavors ja va canviar el... Jo no puc tocar, però que toquin els meus fills. Ella té dos fills que són músics també. Un canta molt bé, toca el piano, i el seu germà toca el saxo. I ho fan molt bé, l'Arnau i el Xavi. La van substituir. I clar, ella va morir el dia abans. Tenien l'enterrament el mateix dia del concert al matí. O sigui, l'esforç que van fer aquests dos nois per venir al concert, vull dir, penso que és una cosa que no es pot descriure en paraules. I segurament tota la vida estaran contents d'haver-ho fet, eh? Però prendre la decisió en aquell moment, que acaben de perdre la mare fa unes hores,
i han de pujar
en un escenari a tocar, i ho van fer amb brillantor, i a més van parlar, que això no estava programat de cap manera, els dos van voler dir unes paraules en reconeixement de la seva mare.
És un projecte d'un cop a la vida i prou?
Bueno, això no se sap mai. Jo no sé si podré viure dues sinfonies dels herois
i sobreviure-les,
compaginant-ho amb la feina, amb la família, però ho tornaria a fer mil vegades.
Hi ha una cosa que, i acabo perquè són pràcticament tres quarts de dues del migdia, hi ha una cosa que m'impacta molt de la pel·lícula, més enllà de tot això que hem explicat, que és una cosa purament tècnica. En les operacions, vosaltres desperteu els pacients a mitja operació, mentre els esteu, vull dir, literalment amb el crani obert, per, en alguns casos, per fer-los tocar música, parlar, fer operacions matemàtiques, mentre els esteu operant el cervell. Això, aquesta tècnica, o sigui, és al·lucinant, impacta molt de veure quina utilitat té, si es fa en algun lloc, això.
Sí, és un tipus de tècnica que cada vegada es va generalitzant més. No és un invent nou. O sigui, als anys 30, als 1930 hi ha algú, un neurocirurgià canadenc que es deia Walter Penfield, aquest home ja va començar a fer això. El que passa que és una tècnica, imagina't, començar-la en aquella època, que no tenien medis, que no tenien... aquest també era un heroi, per poder-ho fer. I per tota la seva experiència està publicada i la gent ha anat seguint els seus treballs i s'ha anat fent aquest tipus de tècnica que es diu mapping cerebral. Durant els anys ha tingut èpoques de més acceptació, de menys, perquè és una tècnica complexa i que el neurocirurgià no pot fer sol. Necessites un equip o diversos equips al voltant que t'ajudin. Anestesistes, neuropsicòlegs, neurofisiòlegs, ajudants, i després logopedes, rehabilitadors. És una feinada tremenda posar a tothom a treballar a l'unisó amb aquest tipus de tècniques. Llavors, a molts llocs no es pot fer perquè no tenen la capacitat, i a altres llocs no es pot fer perquè la gent ens costa treballar en equip a vegades. I hem tingut la sort que l'Hospital de Bellvitge es va començar aquesta tècnica ja fa molts anys. Jo la vaig reemprendre o la vaig regafar a partir de l'any 2003-2004, i no només l'hem continuat fent rutinàriament per als casos en què és necessari fer-ho, sinó que l'hem fet créixer. Hem augmentat les indicacions i hem aprofitat la nostra experiència per donar entrada o obrir una porta a la investigació amb casos o amb circumstàncies que els pacients ho necessiten, ho requereixen o ho demanen.
Però acabo, és només per saber si alguna cosa s'està fent malament en aquell moment, perquè hi ha un senyor que toca els bongos mentre l'esteu operant.
Clar, són casos que això no es pot malinterpretar. O sigui, no tothom que toca un instrument s'ha de posar el quiròfan a tocar. I a vegades que això és molt sensacionalista, perquè saps que si fas una cosa d'aquestes i
impressiona molt, la veritat,
ve la tele a filmar, no?
Sí.
Però el motiu no és aquest de fer-ho. O sigui, per exemple, t'explico molt ràpid, el cas que nosaltres vam fer. El Joan Pere era un baterista, percussionista professional, professor de bateria, i que tenia un tumor en una àrea, que en diem l'àrea motora suplementària, que és una àrea que es dedica, on resideix el sentit del ritme, on es troba la coordinació bimanual, la coordinació entre dues mans, i clar, això és indispensable per un bateria, perquè pugui continuar fent la seva professió. Nosaltres pensem que en aquest cas estava perfectament
indicat
posar aquesta persona al quiròfan, desperta tocant l'instrument. I a més se li van fer uns patrons de ritme, coses que ja estan estudiades, i tenim els neuropsicòlegs allà que l'estaven treballant amb aquest tipus de tasques ja preestablertes, vull dir, no va ser una cosa de dir, anem a fer un invent. Mm. Estava tot pensat i tot estudiat i tot reglamentat, diguem.
La pel·lícula és una meravella, el projecte ho era, La Sinfonia dels Herois, es podrà veure a TV3 dimarts que ve el Sense Ficció, i ha tingut ja un trajecte a través d'un disc que es pot escoltar a Spotify i d'un concert que, en part, també forma part del documental. Andreu Gavarrós és el cap de neurocirurgia de l'Hospital de Bellvitge, l'ànima d'aquest projecte. En Miquel Vinyes és un dels pacients, la Cristina Ocejo també. Gràcies a tots per haver-nos acompanyat. Felicitats per tota la feina.
Gràcies a vostè.
I fins la propera.
Gràcies.
Pràcticament 1:45 del migdia, Art de seguida tornem.
Lliure, amb Xavi Bundó.
Hola, sóc l'Alfred Rodríguez Picó i us vull parlar de la humitat. La pluja fa que la humitat afecti greument la vostra casa. Infiltracions, capil·laritat, condensació, salitre... Des de fa més de 50 anys, Murprotec soluciona definitivament els vostres problemes d'humitat. Demaneu el vostre diagnòstic complet i gratuït al 900-102-103. Murprotec, 900-102-103. És en Picó qui us ho diu.
¿Que por qué soy un pluser? Porque exijo transparencia. Y en un clic puedo comprobar todas las revisiones del coche y el informe de tráfico al instante. En Ocasión Plus tienen un taller en cada centro para dar un servicio más cercano y directo. En Ocasión Plus aciertas seguro. Tienes 15 días o 1000 kilómetros de prueba. Ocasión
Plus. Ningú no en sap més d'idiotes que Quim Monzó. Celebra Sant Jordi amb Quim Monzó i el seu llibre Ments Preclares, el llibre dels idiotes. Un repertori de la idiotesa contemporània. Emporta't el per només 16,95 €. El trobaràs ja a les llibreries i a partir del dissabte 13 al quiosc, amb La Vanguardia.
Ja és aquí la gran gala dels Premis Drac.
Una nit per premiar persones que impulsen canvis i millores en la societat. Un compromís compartit amb Miele i els seus 125 anys fabricant els electrodomèstics més duradors del mercat.
El dimarts 9 d'abril al Palau de Congressos de Barcelona.
Una nit especial amb els guanyadors dels Premis DRAC i Miele, la marca d'electrodomèstics premium per excel·lència.
RAC 1.
Aquest diumenge a partir de les 4, Superesports a RAC 1 amb Xavi Puig. Estarem a Cornellà, al Prat, a l'Espanyol, Albacete, al Palau Blaugrana, clàssic de l'ACB, Barça, Reial Madrid, Nàstic, Fuenlabrada i Barça, Atlètic, Arenteiro de la Primera Federació, a la Premier, Manchester United, Liverpool, la retirada de la samarreta de Marc Gasol a Memphis, el Gran Premi de Japó de Fórmula 1, l'Ultrasports, i per rematar-ho, tu diràs fins a la una de la matinada. Superesports a RAC 1 és una gentilesa de CaixaBank.
RAC 1. Tots som 1.
Dia lliure amb Xavi Bundó.
Passen ara 2:45 del migdia. Tancarem amb cuina, però abans va fer recomanacions. Esmorzars entre vinyes, rutes de vi, natura, tastos, maridatges singulars, són algunes de les activitats que aquest mes d'abril us ofereix el Vívid, el mes de les experiències enoturístiques a la Costa Brava. Teniu tota la informació al web vivid.costabrava.org. Allà hi podreu escollir entre una 60 d'activitats programades del Vívid, un festival per tots els sentits. Hola, Mireia Carbó, bon dia.
Bon dia.
Mira, tenim el Pere o no? Sí. Hola, Pere Puigverd, bon dia.
Molt bon dia.
Com estàs? Content de saludar-te, eh?
Home, jo també.
Recuperat a tope?
Gairebé. Va, estic en el camí i el meu cap no té res més que estar 100%
perfecte,
recuperat.
Va, ja sabeu, ja els coneixeu, la Mireia Carbó i el Pere Puigverd són, en fi, els nostres emperadors del món de les fruites, verdures i de la cuina. La Mireia Carbó porta a l'escola de cuina la millor d'aquest continent, de l'altre i del de més enllà, del barri de Gràcia, amb tot tipus de cursos per sobreviure a la cuina, per amateurs, etc. Podeu fer una ullada a mireiacarbó.com, trieu allà i ja decidireu. I la persona que se'n sap de fruites i verdures a tots costats del Ter, que és en Pere Puigverd, fundador de Fruites Núria, l'Alt Empordà, el Ventalló. Allà mateix, a la resta de botigues, podeu trobar tots els productes. Fruitesnuria.com. Bé, avui el tema, Blai Morell, era...
Maduixes i maduixots.
Hombre, hombre, ja han arribat. És que és tremendo. Ara vas a, ja fa unes setmanes, eh? Sí. Vas al mercat o vas a la botiga, veus allò i dius, és que no me'n puc costar. Tom, me l'emporto.
És, però no és dolent, és bé. És
sí,
bé,
però...
No? A mi dius... És,
pots aguantar-te.
Ja, sí, doncs jo quan les veig allà tan ben posadetes penso, bon temps, ja està, ja hi som, ja... Oh. Bueno, que no hem parat de tenir bon temps, però... No sé, no? És com
toquen
que
s'acosta
ara? L'estiu.
Toquen ara, Pere?
Home, és que ara tocarien començar. El que passa és que, com que ens agrada tant avançar-nos a tot, forcem els cultius i tenim maduixots des del mes de gener, desembre-gener. Uh-huh. Es diu forcem, posem plàstics per avançar, perquè sempre pensem que el que arriba abans és el més desitjat i que en faran més cèntims. Ara el que és el moment de consumir-les, perquè a part que són més bones, el preu també està més bé en el mercat. És a dir, ara en aquests moments jo us recomanaria que si sou menjadors en mengéssiu ara, que és el millor moment.
Ara, eh? Val, perfecte. Per cert, sobre el tema d'on es cultiven, sempre tenim al cap el tema del Maresme. Continua sent així el centre de del cultiu de maduixes?
No, no és el centre. Aquí a Catalunya havia sigut el centre fa 20-30 anys. Ara segueixen cultivant-se, encara queda alguns, però la majoria dels pagesos que feien s'han jubilat, alguns han vengut a les camps per construir, és clar, cada vegada en queda menys, tot i que encara se'n fan, ara pràcticament el 90% ens arriba del sud d'Espanya.
Mm. Va, anem amb... vols que fem una mica de...
Fem. Jo me les menjaria tal qual, eh?
Oh, tant,
sense fer-los res de res.
Aquest és el mira, hi veig un problema a l'hora de cuinar amb maduixes.
Agafen un color així que xumbillo.
No, a part d'això, és que te les fots abans.
Ah, ja, sí.
No arriben. Estàs anant allà en el procés de... Una, i t'has quedat sense.
Sobretot si són bones.
Però bueno...
La relacionem sempre amb cuinar amb postres, no?
Sí, sempre.
Però avui us hem portat un llom amb una salsa de maduixes i poma.
Oh!
I també està bo, sí.
Sí?
Sí, fàcil.
Va, doncs som-hi.
Vinga.
Què necessitem?
Necessitem 12 filets de llom, per exemple. O llom, rellomillo, sabeu? La llaminera, el solomillo, diguem, no? També ho podríeu fer. Posarem uns 100 grams de maduixes, dues pomes golden, una cullerada de mel, 8 cullerades de salsa de soja, una miqueta de pinyons per decorar això, després, i oli d'oliva i pebre, i ja està, no necessiteu res més. Què farem? Rentes les maduixes, les talles a quarts, sabeu que renten amb la cueta posada i després se'ls hi treu la cueta.
Error, eh? Si les talles la cueta...
Sí, perquè tenen un foradet de vegades, saps? I llavors quan les rentes sense la part verda, diguem, les fulletes, doncs el que passa és que entra l'aigua dins i les... Bueno, els hi pots treure una miqueta al gustet. És una tonteria, perfecte. Però vaja.
No,
jo la rentaria amb la cua i els hi trauria la cua. Les talleu a quarts, peleu les pomes, les talleu a daus petits, traieu el cor, evidentment. Després, salpebres la carn. Aquí el pebre li queda molt bé, perquè la maduixa amb el pebre lliga.
Funciona, sí senyor.
Salpebreu, escalfes un rajolí d'oli en una paella, poses la carn salpebrada, amb l'oli així ben calent, saps? Que no cal que el feu gaire, que quedi cruet. A la mateixa paella, cuines a foc suau les maduixes amb les pomes, la salsa de soja, la mel, un altre pessic de pebre, i això durant uns 15 minuts, que faci xup-xup, ho retireu de la paella, no tritureu a la paella perquè heu de triturar la salsa, val? Tritures i ja està, ja pot servir el llom, li pots fer un xup-xup a dins la salseta, si vols, però si no, el deixeu més fet, aleshores, serviu el llom amb la salsa, amb uns pinyonets torrats per sobre, que estan caríssims,
bueno.
I ximpum, tararí,
t'han baixat de preu.
Sí, senyor.
Bravo!
Molt bé! Gràcies. Llom amb salsa de maduixes i poma.
Sí.
Fet.
És fàcil, fet. Per cert, Xavi,
Digui. He
fet els deures. Fa dues setmanes vam fer unes rosquilles i us vaig dir, us faré un reel d'Instagram. Ja el teniu al meu Insta.
A l'Instagram.
A Carbó Mireia el
Carbó
teniu.
Mireia.
Carbó Mireia. Allà us l'he posat perquè el veieu. És que...
Pere.
Sí, home.
Pregunta. Les maduixes van a la nevera o no?
Les maduixes, si voleu que us conservin diversos dies... És a dir, si necessiteu, penseu, mira, avui compraré maduixots o maduixes, que estan bé, guardeu-los a la nevera. Però si us els heu de menjar, treveu-los un dia abans. Sobretot no mengeu maduixes fredes.
Que no es perden el gust.
Oi que sí, perden bastant el...
Sí.
Com
ara, tota la fruita s'ha de menjar a la temperatura ambient.
Sí.
Tota. Uh-huh. Per tant, aquest... sí, la maduixa s'ha de conservar a la nevera, i tant que sí, perquè es conservi dies, però per menjar-la no. I si és una mica verda, doncs deixeu-la fora i acabarà de madurar.
I si se us passa de madurar, que passa, no et passa que compres una caixa, i a mi em passa, bueno, a casa, compro una caixa, llavors s'emociona tothom, em menja i després queda aquell culet sempre allà que ningú el vol. Les congeles, Xavi, amb bossetes d'aquelles de cip, i les congeles. I els plàtans, quan foten fàstic, també els congelo. Avui la nena, bueno, avui no, ja fa dies, em deia, què és això, mami? I que això és per fer-te un gelat, Cuca. Llavors, es treu els trossos de plàtan amb les maduixes, s'hi fot un iogurt, ho tritura tot,
iau,
gelat de iogurt amb maduixes i plàtan.
Oh, bravo, mira, bravo. Que bo.
I no cal ni posar-hi sucre, ni, exacte, i no has llançat aquells platanets que quan els veuen negres, o les maduixes quan les veuen amb un copet a casa meva ja no les volen, doncs congelat, com no es veu res, és fantàstic. Sí.
Perquè, bueno, ara no em vull equivocar, però que si comencen a... Sí, la maduixeta, que comença a estar tubeta per un cantó. Sí.
No, mira, és molt important, Xavi. Quan la partiu, quan partiu el maduixot, sobretot que no hi hagi res marrón. És a dir, encara que sigui tova, no passa res si la partiu i és vermella, bé, però si és marrón, treveu tot el marrón perquè allò dona un gust i us espatllarà tot el plat de maduixes. És una podridura molt típica de la maduixa, que passa com plou molt, hi ha humitat, i allò s'ha de treure. Si són marrons, treveu la part marrón fins que no es vegi gens.
Però si està tubeta, és bona.
Tubeta, res. No. Si quan la parteixes, jo sempre els aparteixo per veure si a dintre són vermelles. Si està perfecta per dintre, aprofiteu, encara que estigui gairebé podrida. Podrida a allò molt,
bueno,
molt
Pere,
madura.
Sí que et coneixem. Sí.
Ja.
Amb control, molt bé. No,
home, evidentment, amb control, sí.
És que el Pere es menja està a l'obert.
Clar, és que no és el tema.
No.
A veure, hi ha aquella cosa que dius, bueno, una ceba que comença tal, i li treus, mira, el tros, ja pot seguir o no?
Sí, algun dia us convidaré, algun dia, a menjar maduixes de veritat. I veureu...
Pensava que anaves a dir maduixes tocades.
No, maduixes de veritat. que esclar, el problema que tenim aquí, que la gent no vol pagar el preu de la maduixa. Que la maduixa val 4 vegades més car que el maduixot. I els pagesos diuen, home, si la tinc que plantar i no la puc vendre, no la faig. En canvi, a la Catalunya Nord, jo he estat aquests dies parlant amb pagesos, i allà no fan res més que maduixa. No volen saber res d'un maduixot. Per tant, aquí anem una mica enrederits per gustos, per poder menjar les coses excel·lentes.
Vale, vaig a fer... Com que, perdona, no tindrem temps de la segona recepta, perquè és una mica llarga.
Sí.
Vale. T'he de fer una pregunta sobre el típic plat de postres de maduixes, que hi ha maduixes amb nata, no sé què.
Que bones, maduixes amb nata, boníssim.
És una combinació increïble.
Sí, jo trobo que és el maridatge perfecte, ideal. Sí.
Alternatives, perquè d'allò de maridau... Ai, de maridar, de marinar una mica, o sigui, com si la que... Hi ha gent que hi posa llet? I les deixa fent
no.
La llet?
Llet, Xavi?
Llimona, vinagre...
Llet, vinagre.
Vinagre, això sí.
Vinagre, sí.
O sigui, taronges,
una
taronja...
Un bol, o un bol gran.
Sí.
I posar vinagre i les deixes un dia...
Home, no un dia no, que després fan així massa. Estan com tubetes...
Massa,
sí.
Quan comences a dinar, els hi poses vinagre, si vols una mica de sucre...
Una mica, no es passa un bo vinagre.
I llavors... Ja està, però quan jo a casa, quan comences... És que era una cosa molt típica que feia una tieta meva.
Sí.
Però això abans de dinar, perquè si no es queden tubetes, clar, el vinagre les cuina, i llavors quan te les poses a la boca també estan, saps, que massa toves. I lo de la llet, Xavi,
jo
per
crec...
mi llet condensada, o sigui...
Meravellós.
Tu poses les maduixes, li tires allà un xorret de llet condensada, un rajolí, val? I ho deixes... I després tu menges, la maduixa ha deixat anar el seu suquet, ho barreges i allò està espectacular.
Jo he tastat amb xocolata.
Clar. I amb bonet, les has tastat, o no?
També.
Xocolata, de fet, és un pecat
innecessari. Sí, xocolata.
Sí.
Ja,
però estem parlant d'aquelles... Tu estàs imaginant aquelles torres...
No.
Ell vol xocolata desfeta.
Exacte, un lloc que tens un gotet amb maduixes a dins i llavors te posen com una mena d'aixeta la xocolata que cau.
Aixeta,
mira com ho representa amb les mans, ho viu, aquest moment.
Cau a sobre, aquella xocolata es va...
És que amb res són bones.
Les maduixes són un pecat. Les allà, ja les veus i ja penses, ara no me les hauria de comprar, però me les compro.
Te les has de comprar i menjar-te-les soles, Xavi.
Sí. Pere Puigverd, una abraçada forta.
Una abraçada.
Adéu-siau. Gràcies, Mireia.
A tu.
D'aquí a un minut seran les 2:00 PM. Va, i ho deixarem aquí. Moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat al llarg de tot aquest cap de setmana, aquestes 14 hores de ràdio. La setmana que ve hi tornarem a partir de les 7 del matí, dissabte que ve, com sempre puntuals. Adéu-siau, bon diumenge. Anar a fer birres pot ser un entrenament pel cervell, també.
Bueno, de fet, l'entrena millor el cafè amb una mica de canyella, vale? S'ha vist que...
Ah, sí, això, la canyella?
Sí, sí, cafè amb canyella aporta nutrients essencials pel cervell.
9N2014, Catalunya fa la primera consulta sobre la independència. 9N2024, 10 anys després ho celebrem amb el petardeo.
És que és això.
És així. És així.
Ahí está, un saludo a toda la gente.
10 anys després, que la detengan.
Ho tenim a tocar, amics.